Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Els aeroports de les Balears operaran 1.700 vols des d'avui fins dilluns pel pont de la Immaculada. Això és un 3% més que l'any passat. Tot i això, molts residents han optat per posposar les vacances fins les festes de Nadal. Segons el president de l'associació que agrupa les agències de viatges de les Illes, Pedro Fiol, aquest serà, per tant, un pont discret.
El que sí que poden celebrar, sobretot en el nostre arxipèlag, és que com que hi ha moltes persones que fan feina de temporada i en aquest moment ja no estan actives laboralment, sí que hi ha molt de desplaçament, no tan sols concentrat a les dates dels ponts, sinó inclús abans i després.
Per contra, els bars i els restaurants han augmentat les reserves per aquests dies festius, tot d'una en parlam en aquest divendres, dia 5 de desembre, en què hi ha més notícies destacades. Les Balears ja es troben en situació d'epidèmia per grip.
Una declaració que arriba a les Balears un mes abans d'allò habitual. Això fa preveure que el pic serà per les festes de Nadal. Mentrestant, la venda de mascaretes s'ha triplicat en els darrers 3 mesos, segons els farmacèutics. És Isabel Barrios, de la farmàcia Trians Verd.
De hecho, los proveedores, algunos de los proveedores con los que trabajamos de mascarilla, se han quedado sin mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Pero antigripales por ahora no hemos notado un incremento, más o menos como el año pasado.
Els escorxadors de les Balears deixaran de matar porcs de Catalunya.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha anunciat aquesta nova mesura de precaució.
Dos escorxadors que maten porcs aquí a Mallorca, tots dos mos han dit que un no feia contagiar de porcs més endavant i l'altre mos ha dit que suspendria les entrades de porcs que venguessin de Catalunya durant un parell de setmanes a veure com evoluciona la situació allà.
Tot això quan s'eleven a 13 els porcs senglars infectats. Tots ells han estat localitzats als voltants dels anteriors focs al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a Barcelona, i dins el perímetre de la zona considerada de més risc.
I a partir d'avui ja es poden demanar les ajudes del govern pels dos episodis de pluja extrema a Eivissa d'aquesta tardor.
Els ajuts es poden reclamar en persona, a la seu del Consell o per internet. S'han habilitat dues línies, una per als que tinguin el seu habitatge o vehicle afectat i una altra per autònoms i pimes.
I encara, a Eivissa, la policia judicial de la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident laboral que ha ferit un treballador a Sant Taulari.
Els fets varen succeir ahir migdia en passar per ull el sostre de l'habitatge que reformava a l'urbanització Valverde. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Can Misses, però li donaren l'alta a les 9 del vespre.
I el Col·legi de Montició de Palma ha cessat de les seves funcions de manera temporal i preventiva un professor per un presumpte cas d'assetjament a un alumne.
El centre ha detectat una conducta inapropiada per part del docent i ha seguit el protocol com a entorn segur. El cas està en mans de la Policia Nacional i d'Inspecció Educativa.
I de la política, el Consell de Menorca aprova els pressupostos de l'any que ve amb l'abstenció de la consellera no adscrita Maite de Medrano.
L'ex-representant de Vox, a canvi, hauria negociat amb el PP iniciatives com la creació d'una setmana de la hispanitat o la defensa de la llengua castellana en l'administració insular.
Precisament, la manca de suports pels pressupostos del 2026 ha estat el detonant per avançar les eleccions. A Extremadura, aquesta mitjanit ha començat ja la campanya electoral d'uns comicis que seran dia 21 de desembre. I pel que fa als esports, l'Atlètic Balears jugarà els 16ens de finals de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Els mallorquins eliminaren a nit a tot un primera. L'Espanyol, el conjunt blanquiblau, va guanyar per 1-0 amb un gol de Jaume Tovar. Amb aquesta classificació, els balearicos s'asseguren jugar la pròxima eliminatòria contra el Barça, el Madrid, l'Atlètic Club o l'Atlètic de Madrid. El sorteig, on també serà el Mallorca, se celebrarà el proper dimarts. També en futbol, el Mallorca visita avui a les 9 del vespre al camp de l'Oviedo, el Coe de primera divisió, en un partit clau per la permanència. Lato i Leo Román són baixa per lesió. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma també juga avui i es juga el bitllet pels quarts de final de la Champions. L'equip mallorquí afronta el partit de tornada del vuitens de final, rep a Son Moix la visita del Hip-Kip d'Ucraïna i necessita guanyar per seguir viu a la competició.
En parlarem a partir de les 7:35. Abans, però, ens interessem per la previsió del temps per aquest divendres, en què comença el pont de la Immaculada. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui hem començat la jornada amb algunes precipitacions, ruixats dèbils i de caràcter local que han afectat entre Menorca i Mallorca. Això sí, aquests tenen les hores comptades, en poc temps es començaran a desfer i, de fet, a partir del migdia tindrem un domini absolut del sol, amb permís de qualque núvol baix, això sí. D'altra banda, el que sí que continuarà serà el vent. Encara tindrem una entrada de vent moderat a fort, principalment de mestral, i això complicarà bastant el panorama marítim a la costa més exposada, on arribarem a veure redols de maregassa. D'altra banda, la temperatura no canviarà gaire respecte d'ahir. Ens tornarem a situar amb una màxima d'entre 13 i 17 graus, aproximadament. I què passarà en vista el cap de setmana? Doncs ens esperen uns dies bastant tranquils. Tindrem una situació anticiclònica amb predomini absolut també del sol, el vent anirà a la baixa, les condicions marítimes milloraran, mentre que la temperatura començarà a augmentar. De fet, esperant que en vista demà puguem arribar a veure pujades d'entre 5 i 6 graus respecte del valor que tindrem avui. Ara mateix tenim a Mallorca 11 graus a Manacor, 12 a Inca i 14 a Sóller. A Menorca, 11 graus a Mahó i 14 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 14 graus a Sant Carles i 15 a Eivissa.
I són ara les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Vincent López, Toni Escanelles i Cristina Abaussà. Començant.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Els aeroports de les Balears tenen previstos 1.700 vols pel pont de la Immaculada Arabé, en ser un pont relativament curt de només 3 dies. Són molts els residents de les illes que han descartat viatjar per aquestes dates i posposar les escapades per les festes de Nadal, quan es preveu un repunt de passatgers de fins al 15% respecte de fa 2 anys.
Així ho ha explicat a IB3 Ràdio Pedro Fiol, que és el president d'Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears. Ha explicat que serà un pont de la Puríssima discret i en el qual no hi ha hagut molta afectació quant a viatges organitzats ni operativa especial charter.
El que sí que podem celebrar, sobretot en el nostre arxipèlag, és que com que hi ha moltes persones que fan feina de temporada i en aquest moment ja no estan actives laboralment, sí que hi ha molt de desplaçament, no tan sols concentrat a les dates d'espons, sinó inclús abans i després.
Serà en menor mesura, però així tots els illencs aprofitaran aquests dies per viatjar. Les destinacions més demandades són Madrid, València, Disney, Lapònia i també les ciutats europees on hi ha mercadets de Nadal populars.
Tot el que té a veure amb els mercats de Nadal i tot el que té a veure amb el fred i aquesta nostàlgia bucòlica que no tenim aquí a les nostres illes funciona beníssim i el que hem fet és intentar, amb aquests vols directes que gaudim en temporada baixa, empaquetar-ho de manera dinàmica i donar sortida a una altíssima demanda, sobretot en aquests llocs on es viu Nadal de manera més intensa.
Per cercar aquests viatges, en principi estan garantits els problemes de software del programa de control de vol que varen patir els Airbus la setmana passada, ja estan solucionats. Carlos Baello és expert en aviació i director de Reidit Electronics.
Y es algo que tienen controlado. Según avancemos, estos eventos pueden ser más casuales o se pueden ir dando con más frecuencia, ¿no? Pero bueno, al final, pues, empresas como la mía estamos haciendo chips y electrónica para prevenir este tipo de eventos.
Incidències com la de fa uns dies es poden tornar a repetir, ja que els rajos del sol transporten partícules amb energia i quan impacten amb els chips els fan malbé.
Pues hay que generar o hacer ingeniería sobre los chips y sobre la electrónica para que esos eventos se disminuyan o por así decirlo, pues se mitiguen, ¿no?
Com dèiem, està previst que la gent viatgi manco pel pont de desembre i això es tradueix en un increment de reserves a bars i a restaurants de les illes. Tomeu Mas és el gerent de la CAEP Restauració.
La gent s'ho mira un poc més a l'hora de sortir, però també hi ha bastanta oferta que anima la gent pues això, a disfrutar. El temps també ho condiciona, si tenim un cap de setmana, si tenim unes fetges, on pues, el temps acompanya, s'anima un poc més, la cosa, i si fa molt de fred o plou, pues, ja sap que som a Mallorca, que com fa mal temps la gent no treu el nas.
7 i 9 minuts. Mm-hmm. I ja és oficial, les Balears es troben en situació d'epidèmia per grip, segons la darrera actualització de les dades de seguiment. Aquesta declaració arriba a les Illes un mes abans d'allò habitual i fa preveure que el pic serà per les festes de Nadal. Els experts coneixen el motiu de l'avançament, però és un fet que no passava des de fa dècades. Davant d'aquest escenari, la recomanació de la Conselleria de Salut és clara, la vacunació sobretot en les persones de més de 65 anys.
Les dades indiquen que hi ha una situació d'epidèmia de grip quan hi ha 36 casos per cada 100.000 habitants i aquesta setmana s'ha arribat als 37,3 casos per cada 100.000 habitants. El govern demana que la població que tingui símptomes respiratoris faci ús de la mascareta en espais tancats, llocs concorreguts, per exemple el transport públic, i en centres de salut i hospitals. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha dit que la vacuna d'enguany és efectiva amb totes les soques existents i ha insistit que és important vacunar-se.
Per intentar no contagiar-nos, protegir-nos nosaltres i protegir la gent vulnerable que mos envolta. Fer-ho ara, perquè així arribarem a Nadal, que és quan esperam el gruix de la màxima incidència i la curva epidemiològica per estar protegits i podrem disfrutar d'unes festes fora grip.
De moment, la vacunació es fa amb cita als centres de salut, però la Conselleria estudia que es pugui fer sense demanar hora. A més, al ple del Parlament de dia 16 de desembre es podran vacunar tots els assistents que ho vulguin.
L'epidèmia s'ha declarat ara, però ja fa temps que s'ha notat un increment en la venda de mascaretes a les farmàcies. S'ha triplicat en 3 mesos, amb un ritme especialment accelerat els darrers 15 dies, segons la cooperativa de farmacèutics de les Balears. Són Isabel Barrios, de la farmàcia Triana Esbert, i Eva Vilches, de la farmàcia Manera.
De hecho, los proveedores, algunos de los proveedores con los que trabajamos de mascarillas se han quedado sin mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Pero antigripales por ahora no hemos notado un incremento, más o menos como el año pasado.
He notat que la gent ha començat a venir una miqueta més prest, perquè a més també és fred, ha començat antes i sabeu que hi ha més contagi.
En canvi, a la farmàcia Bonin, la copropietària Aina Bordoi percep una situació similar a la d'altres anys.
Bueno, en principi, per ser poca de Sanyes de Castell, no he notat un increment, així com veiem a la televisió, les notícies que hi ha hagut a altres comunitats. Aquí realment veiem la normal, pot gent que està refredada, la tossina habitual en aquesta època de Sany.
Tot això quan bona part de la població, especialment els col·lectius de risc, reivindica el seguiment de les mesures de protecció.
Estic vacunado. Hace ya 2 semanas, al principio, me vacuné. Cada año me vacuno, porque estoy muy propenso a coger mucho resfriado.
Todos los años me vacuno. Me viene la bici y me vacuno.
Vacunar no s'han vacunat i agafar mascaretes, sobretot per anar en SPAC, sí que no es poden ser mascareta perquè ja l'ambient d'espac també t'influeix que te puguis constipar més o menys i agafant les mascaretes.
I amb els contagis en augment, la consellera de Salut, Manuela García, ha dit que s'avançarà la contractació de personal per obrir nous llits als hospitals.
Que se adelantarán viendo la situación en la que se inicia y evidentemente la apertura de camas lleva aparejada la contratación de personal de enfermería, de técnicos auxiliares, técnicos de TCAES y también de celadores.
Aquest dimecres el sindicat d'infermeria SATSE ja demanava l'activació del pla de contingència a l'hospital de referència de Son Espases.
Explicaven que aquesta setmana s'han viscut moments puntuals de col·lapse a les urgències i s'han suspès operacions. El SATSE, ho recordam, reclama que s'obri l'hospital Verge de la Salut per ampliar llits.
I tot això quan creix el malestar dels sindicats del sector sanitari per la manca d'acord amb el govern espanyol pel nou Estatut Marc. S'ha convocat una vaga indefinida cada dimarts, a partir de dia 27 de gener. Se suma a la que ja estava anunciada, la del sindicat mèdic Cimaval, de la setmana que ve de 4 dies de dimarts a divendres.
Primer en els metges i ara amb la convocatòria d'ahir, tot el personal de la sanitat pública del país està cridat a la vaga a partir de dia 27 de gener. Els sindicats convocants acusen el Ministeri de Sanitat de no voler acordar un estatut marc just, útil i beneficiós, que millori les condicions laborals als treballadors. Begoña Vallell és secretària de Salut d'UGT.
Lamentamos que un ministerio que forma parte de un gobierno que se autodefine como progresista y firmemente defensor de la sanidad pública haya sido el único que ha tenido el dudoso honor de lograr un frente común sindical para convocar una huelga en la sanidad de nuestro país.
Lamenten també que Sanitat hagi optat per dur a terme contactes paral·lels amb sindicats que representen únicament el col·lectiu mèdic, deixant de banda la resta que han creat aquest front comú, expliquen, per fer visibles les seves reivindicacions.
El Ministeri, per part seva, defensa que el nou Estatut Marc s'han inclòs totes les demandes del personal sanitari que són de la seva competència. Entre d'altres demandes, recull la convocatòria d'oposicions cada dos anys, un concurs de trasllats anuals i nous límits a la sobrecàrrega laboral, com reduir la jornada màxima setmanal a 45 hores. A més, les guàrdies passaran a ser de fins a 17 hores i no les 24 actuals, i també hi haurà un màxim setmanal amb uns descansos obligatoris que es consoliden.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ho dèiem als titulars, els escorxadors de les Balears deixaran de matar porcs a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha anunciat aquesta nova mesura de precaució presa per les mateixes empreses davant la detecció de la pesta porcina africana en aquesta comunitat autònoma.
Dos escorxadors que maten porcs aquí a Mallorca, tots els mos han dit que un no feia compte ja d'un porc més endavant i l'altre mos ha dit que suspendria les entrades de porcs que venguessin de Catalunya durant un parell de setmanes a veure com evoluciona la situació allà.
Tot això quan s'eleven a 13 els porcs senglars infectats. Tots ells han estat localitzats als voltants dels anteriors focus al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a Barcelona, i dins el perímetre de la zona considerada de més risc.
El conseller responsable de Ramaderia de la Generalitat, Òscar Ordeig, considera que és una bona notícia que els 4 nous casos positius s'hagin detectat dins el mateix entorn.
Estem satisfets de que poden ser aquests positius, estan en el mateix radi de 6 quilòmetres i, per tant, calma. Estem fent bé les coses, s'estan trobant els animals morts, a més, en un radi contingut. Totes les reunions que hem fet al llarg del dia, tant els ramaders del país com els científics, com els tècnics, com les empreses del sector agroalimentari, ens diuen que la prioritat absoluta del país, i torno a recordar, i del govern, és contenir el focus.
Tot això quan Unió de Pagesos de Catalunya ha exigit a la Generalitat un pla escut de sanitat animal contra la malaltia i també contra altres amenaces per protegir les races autòctones. El sindicat agrari proposa la implantació obligatòria i subvencionada de protocols de bioseguretat de màxim nivell a totes les explotacions.
De fet, a les Balears ja hi ha explotacions que han intensificat les mesures de bioseguretat per evitar que arribi a les illes la pesta porcina africana. Toni Mestre és el president de l'Associació de Ramat Porcí de les Illes.
Sobretot camions que venguin de península, venguin d'escorxador, han d'evitar el manco extremar-se mesures de seguretat amb ells.
Per cert, que Europa ha limitat l'exportació de porcs de 91 municipis de Catalunya. Hi ha 8 comarques de Barcelona afectades per les restriccions fins dia 28 de febrer. No s'inclou la comarca d'Osona, una de les més importants de Catalunya pel sector porcí. Avui, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix amb les organitzacions agràries i cooperatives per analitzar la situació. I també a partir d'avui ja es poden sol·licitar les ajudes del govern pels dos episodis de pluja extrema a Eivissa d'aquesta tardor. Es pot fer en persona a la seu del Consell o bé per internet. S'han habilitat dues línies, una per als que tinguin el seu habitatge o vehicle afectat i una altra per autònoms i pimes.
Per cada habitatge afectat es donaran 2.500 euros i per vehicle declarat sinistre total, 1.500. En el cas dels autònoms es donarà un màxim de 10.000 euros per a empreses. Hauran d'acreditar que l'activitat estava en funcionament dia 29 de setembre i un certificat de la llicència d'activitats. Hi ha 20 dies hàbils per sol·licitar les ajudes a partir de dia 5 de desembre. Maria Fagernés és consellera de Promoció Econòmica.
Calculem que potser a nivell de particulars es podran destinar al voltant d'un milió d'euros i 4 milions d'euros seria el gruix important per a les empreses. Però ja ho dic, en el cas de que una única persona es quedés fora d'aquesta convocatòria, tant el govern com el Consell posarien sous amunt de la taula per treure una nova convocatòria, perquè ningú quedés enrere.
La previsió resoldrà cada setmana les peticions i es farà per estricte ordre d'entrada fins a exaurir els 5 milions, això si s'han fixat uns criteris prioritaris.
I encara a Eivissa, la policia judicial de la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident laboral que ha ferit un home a un treballador a Santa Eulària, a Eivissa. Els fets varen passar ahir migdia, en passar per ull el sostre de l'habitatge que es reformava a l'urbanització Valverde.
Es tracta d'un home senegalès de 53 anys que ha patit policontusions. L'home va ser traslladat a la l'Hospital de Can Misses, però li donaren l'alta a les 9 del vespre. Un altre treballador també va patir ferides i va ser traslladat a la Policlínica del Rosario, d'on també ja li donaren l'alta.
I el Col·legi de Montición de Palma ha cessat de les seves funcions de manera temporal i preventiva un professor per un presumpte cas d'assetjament a un alumne. Els pares han rebut una carta amb tota la informació.
Tot això ha passat després de detectar una conducta inapropiada per part d'un docent. S'ha seguit el protocol del centre com a entorn segur. El cas està en mans de la Policia Nacional i d'Inspecció Educativa. Recordem que el 2023 es va acomiadar un altre professor del centre per un presumpte cas d'assetjament. Finalment, la justícia va desestimar el cas.
Passen de 9 minuts a les 7.
Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El govern convocarà més de 732 places públiques l'any que ve per fer front al relleu generacional del funcionariat i per rebaixar la taxa de temporalitat. El sector públic actualment supera el 30% quan per llei no hauria de passar d'un 8%. Aquesta és una de les línies del pla estratègic de funció pública que ha presentat la presidenta del govern.
Marga Proens ha explicat que ara mateix 3 de cada 10 funcionaris té més de 55 anys, per la qual cosa es preveu que es jubilaran al llarg de la pròxima dècada. Per contra, només un 8% és menor de 35 anys. Per això es faran dues convocatòries de places públiques de més de 350 places cadascuna. La primera ja ha sortit publicada al BOIP i la següent es farà durant l'any que ve.
L'any 2026 s'apreveu incloure a l'oferta d'ocupació pública un total de 385 places, de les quals, en aquest cas, 368 seran personal funcionari i de 7 personal laboral. En total, 732 places per serveis generals entre 2025 i 2026.
Tot i les convocatòries i els processos d'estabilització dels darrers anys, la temporalitat no ha baixat del 40%, mentre la llei marca un 8% com a màxim. Això, segons la consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, es deu a diverses causes, com el fet que fins a un 33% de les places que surten a concurs acaben desertes, tot i l'alt volum de candidats que s'hi presenten.
El procés d'estabilització ha donat els seus fruits, però igualment varen quedar moltes places igualment sense cobrir i s'ha anat recorregent també a interins. Per tant, el que nosaltres hem fet és fer un estudi de la situació actual en dades de tot l'any 2024 i a partir d'aquí nosaltres pensem que la lluita contra la temporalitat ve mitjançant una oferta pública d'ocupació.
El govern, així mateix, té previst fer una anàlisi més exhaustiva que permeti detectar i definir quins perfils professionals podria necessitar l'administració pública en un futur.
I el govern, per la patronal i els sindicats, han signat també l'acord per recuperar el 2,9% del sou als docents dels centres concertats de les Balears congelat el 2020 i el 2021. La mesura beneficiarà més de 5.000 professors que cobraran entre 2.300 i 2.600 euros en pagaments, un a principis de l'any que ve i l'altre durant el primer trimestre del 2025. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
D'aquesta manera recuperam els dobbers que per sentència judicial no quedava garantit que s'havia de tornar en els docents de la concertada, però que el govern de les Illes Balears té molt clar que és un dret, perquè se'ls va llevar aquest dret a l'any 2020 i 2021, i que nosaltres en retornem aquesta quantitat econòmica, que són 15 milions d'euros.
Les patronals celebren l'entesa però demanen l'equiparació salarial amb els docents de la pública. Llucia Salleres és la presidenta d'Escola Catòlica.
I en aquest moment s'han fet millores importants que en el sector concertat no han arribat. Per tant, des d'aquí un prec que això pugui ser possible, que puguem anar endavant, perquè el nostre professorat està fent la mateixa feina que pot fer qualsevol professor de centre públic i, a més, molt ben feta.
La diferència de sou entre els professors que comencen a fer feina en els dos sectors és de 300 euros mensuals. Juan Carlos Lorenzo és el secretari general d'Ensenyament d'USO.
Estamos satisfechos de cómo se ha planteado,
pero este es el primer punto de partida. Pues sobre todo a día de hoy hay un punto importante, que es la equiparación retributiva, que puede ser que ha generado una brecha abismal entre la pública y la concertada.
I Sandra Serra, d'Ensenyament Sindical de l'ESTE, demana cobrar el segon termini abans com els docents dels centres públics.
I el que demanem a la conselleria és, ja que hi ha aquest compromís de que els docents de concertada cobrem el deute igualment que els d'ensenyament públic, és que poden cobrar el darrer termini a la mateixa vegada que els cobrin els companys i companyes d'ensenyament públic.
I encara del sector educatiu, la UIB i el govern han presentat 6 noves titulacions de grau que s'implantaran de manera progressiva durant els pròxims cursos, amb l'objectiu de reforçar la formació científica, la tecnològica, la humanística i donar resposta a les necessitats socioeconòmiques. La primera serà el grau en Ciències de la Mà, que començarà el curs que ve.
I formarà especialistes en oceanografia, gestió de medi marí i recerca científica amb mencions vinculades al turisme i la nàutica. El mateix curs s'incorporarà al doble grau en matemàtiques i física. En una segona fase, a partir del 2027-2028, arribaran 3 graus tècnics, arquitectura, per donar resposta als reptes urbanístics i ambientals, enginyeria mecànica amb menció en enginyeria nàutica destinada a impulsar la innovació industrial i un nou grau STEM orientat específicament a cobrir la manca de professorat en ciències, tecnologia i matemàtiques. També s'hi afegirà el doble grau en llengua catalana i llengua anglesa.
L'anunci l'han fet el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, i el rector de la UIB, Jaume Carot, que han coincidit que aquesta ampliació de l'oferta és un pas decisiu per millorar la competitivitat del sistema universitari balear.
Proporcionar formació en perfils altament qualificats dona resposta a necessitats educatives, però reforça la connexió amb sectors productius i d'innovació.
Volem incidir en aquest alumnat, sobretot aquest alumnat que se n'ha d'anar a cursar estudis universitaris que no estan implantats a les Illes Balears, i en aquest cas que no estan implantats a la nostra universitat pública. I per això fem feina, perquè volem que el talent quedi aquí.
El conseller ha volgut incidir en el suport del govern a la UIB i el rector ha defensat la universitat pública per damunt de la privada, ja que se'n volen implantar 2 noves a les illes. I el Consell de Menorca ha aprovat els pressupostos per l'any que ve, per al 2026, amb l'abstenció de la consellera no adscrita Maite de Medrano. L'exrepresentant de Vox, a canvi, hauria negociat amb el PP iniciatives com la creació d'una setmana de la hispanitat o la defensa de la llengua castellana en l'administració insular, Clara Alordui.
És la primera vegada que el govern en minoria del Partit Popular aconsegueix tirar endavant els comptes. En la primera votació, escoltam la consellera d'Economia, Maria Antònia Taltavull, al plenari.
Els ciutadans no entendran que l'esquerra voti en contra de millorar l'accés a l'habitatge o a la gratuïtat de l'educació de 0 a 3. I valoraran la generositat de la consellera de la Medrano.
L'exrepresentant de Vox ha exigit, però, 7 condicions.
Una d'elles és la cooficialitat real i efectiva del castellano espanyol i la llengua regional en el Consell Insular i en tot el que d'ell dependa.
Unes altres mesures són l'organització d'una setmana de la hispanitat o l'eliminació dels directoris web.cat. De Medrano també ha votat, junt amb el PP, desestimar totes les esmenes presentades per Més per Menorca i el PSOE, escoltant les seves portaveus, Noemí García i Susana Mora.
El pressupost que s'aposta per el turisme agreuja encara més la crisi de l'habitatge. 30 milions per carreteres, 1,5 per habitatge.
Pendent ara de les al·legacions, el Consell de Menorca ha aprovat inicialment els comptes més elevats de la seva història, amb la gestió total de 185 milions d'euros.
I abans de la premsa, un apunt més de la política. El poble de Montuïri, a Mallorca, ja té nou bal. Es tracta del socialista Toni Miralles, que agafa el relleu de l'ecosobiranista Paula Mengual, serà batlle durant el pròxim any i mig. Amb l'intercanvi de la vara, donen compliment al pacte de legislatura entre Més per Mallorca i el PSIP.
6 anys i mig que he estat primer tinent de batlle i ara és una passa més. Estic molt orgullós, emocionat, també tinc, veig que tinc aquesta responsabilitat d'assumir aquest càrrec, que és un càrrec molt important i que els montuïrers i les montuïreres mereixen que la cosa vagi bé.
Cada formació seguirà en les mateixes àrees que duien fins ara i mantindran el full de ruta assignat. I ara sí, fem un cop d'ull al que destaca la premsa avui divendres, pendent sobretot dels esports i de l'Atlètic de Balears.
Així és, perquè l'Atlètic Balears va eliminar un primer com és l'Espanyol a la Copa del Rei. Diario de Mallorca titula que un grup de hackers russos pro-Putin presumeix de ciberatacs a Mallorca. La imatge, però, és per la celebració del gol de l'equip de la via de cintura. Última hora treu foto de la celebració al final del partit, però el titular és per una empresa privada, una fusió entre dues famílies. A les Pitiuses es parla de la Dana, d'unes pèrdues totals de 35 milions d'euros, això al diari, mentre que el periòdico segueix en el serial d'una persona que aconseguia cites per a la ITV, diu avui que segueix amb la seva activitat. El Menorca, per la seva banda, pendent dels comptes, diu que el PP accepta una setmana de la hispanitat a proposta de la ETS de vots a canvi d'aprovar els pressupostos. També ha establit la cooficialitat del castellà al Consell.
I també és el més destacat d'avui a la premsa editada aquí a les Illes, que parla molt d'esports. Segons per les 7:30 del matí. Passem ara als principals titulars d'aquest matí de divendres. Els aeroports de les Balears operaran 1.700 vols des d'avui fins dilluns pel pont de l'Immaculada. Això és un 3% més que l'any passat. Tot i això, molts residents han optat per posposar les vacances fins les festes de Nadal.
Segons el president de l'associació que agrupa les agències de viatge de les Illes, Pedro Fiol, aquest serà, per tant, un pont discret.
El que sí que poden celebrar, sobretot en el nostre arxipèlag, és que com que hi ha moltes persones que fan feina de temporada i en aquest moment ja no estan actives laboralment, sí que hi ha molt de desplaçament, no tan sols concentrat a les dates d'espons, sinó inclús abans i després.
Per contra, els bars i restaurants han augmentat les reserves per aquests dies festius.
I les Balears ja es troben en situació d'epidèmia per grip, una declaració que arriba un mes abans d'allò habitual.
Això fa preveure que el pic serà per les festes de Nadal. Mentrestant, la venda de mascaretes s'ha triplicat en els darrers 3 mesos, segons els farmacèutics. És Isabel Barrios, de la farmàcia Trians Verd.
De hecho, los proveedores, algunos de los proveedores con los que trabajamos de mascarilla, se han quedado sin mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Pero antigripales por ahora no hemos notado un incremento, más o menos como el año pasado.
I els escorxadors de les Balears deixaran de matar porcs de Catalunya.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha anunciat aquesta nova mesura de precaució.
Dos escorxadors que maten porcs aquí a Mallorca, tots dos mos han dit que un no feia compte ja d'un porc més endavant, i l'altre m'haurà dit que suspendria les entrades de porcs que venguessin de Catalunya durant un parell de setmanes a veure com evoluciona la situació allà.
Tot això quan s'eleven a 13 els porcs senglars infectats, tots ells han estat localitzats als voltants dels anteriors focus al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a Barcelona, i dins del perímetre de la zona considerada de més risc.
I a partir d'avui ja es poden demanar les ajudes del govern pels dos episodis de pluja extrema a Eivissa d'aquesta tardor.
Els ajuts es poden reclamar en persona, la seu del Consell, o per internet. S'han habilitat dues línies, una per als que tinguin el seu habitatge o vehicle afectat i una altra per autònoms i pimes.
I també a Eivissa, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil investiga les causes de l'accident laboral que ha ferit un treballador a Santa Eulària.
Els fets varen succeir ahir migdia en passar per ull el sostre de l'habitatge que reformava a la urbanització Valverde. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Can Misses per a li donar en l'alta a les 9 del vespre.
I el Col·legi de Montición de Palma ha cessat de les seves funcions de manera temporal i preventiva un professor per un presumpte cas d'assetjament a un alumne.
El centre ha detectat una conducta inapropiada per part del docent i ha seguit el protocol com a entorn segur. El cas està en mans de la Policia Nacional i d'Inspecció Educativa.
I la UIB i el govern han presentat 6 noves titulacions de grau que s'implantaran de manera progressiva durant els pròxims cursos.
L'objectiu és reforçar la formació científica, tecnològica i humanística i donar resposta a les necessitats socioeconòmiques. La primera serà el grau en Ciències de la Mà, que començarà el curs que ve.
I a Menorca el Consell ha aprovat els pressupostos del 2026 amb l'abstenció de la consellera no adscrita Maite de Medrano.
L'ex representant de Vox, a canvi, hauria negociat amb el PP iniciatives com la creació d'una setmana de la hispanitat o la defensa de la llengua castellana en l'administració insular.
Precisament, la manca de suports pels pressupostos del 2026 ha estat el detonant per avançar les eleccions a Extremadura.
Aquesta mitjanit ha començat la campanya electoral d'uns comicis que seran dia 21 de desembre.
I Espanya no participarà al Festival d'Eurovisió de l'any que ve.
Ho ha anunciat a Ràdio Televisió Espanyola després que l'organització ha decidit que Israel continuarà participant en el certamen.
I pel que fa al temps, comencem la jornada amb precipitacions. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem encetat la jornada amb alguns ruixats de caràcter local entre Mallorca i Menorca, tot i que aquests ja tenen les hores comptades. A partir del migdia s'imposarà el sol. D'altra banda, també destacarà el vent, principalment de mestral, que bufarà entre moderat i fort, i per tant el panorama marítim a la costa més exposada serà bastant complicat, marcat per la maregassa. De fet, a hores d'ara ja hem arribat a registrar ones de més de 4 metres d'altura. Hem de dir, però, que en vista al migdia aquest vent començarà a fluixar una mica, tot i que no acabarà de fer net. Serà a partir de demà, sobretot, que començarem a notar una certa milloria, tant pel que fa al vent com també pel que fa a l'onatge. I tot això estarà acompanyat també per una temperatura pràcticament sense canvis respecte d'ahir. La màxima tornarà a situar-se entre els 14 i 17 graus, aproximadament. I ja ho hem dit, hem vist el cap de setmana. Ens esperen unes condicions bastant més tranquil·les, molt més sol, el vent començarà a anar a la baixa i les condicions marítimes també milloraran, mentre que la temperatura experimentarà una pujada important, sobretot en vista diumenge, podrem assolir registres que s'acostin als 22-23 graus de màxima. Ara mateix tenim a Menorca 10 graus a Sant Lluís i 14 a Cala Morell. A les Pitiuses, 15 graus a Sant Carles i 16 a Sant Antoni. I a Mallorca, 11 graus a Lloret, 12 a Alaró i 13 a Vilafranca.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts, encetam la informació esportiva, parlant de l'Atleti Balears, que jugarà els 16ens de final de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, el conjunt mallorquí va guanyar per 1-0 a l'Espanyol de primera divisió gràcies a un gol al minut 55 de Jaume Tovar, i jugarà contra el Madrid, Barça, Atlètic de Madrid o Atlètic Club de Bilbao als 16ens de final de la competició copera. És el golejador d'ahir a l'Estadi Balear, el davanter Jaume Tovar.
Bueno, és veritat que molt bé, no? Sempre és especial marcar copa, i si és contra un primer i encara damunt per guanyar, pues, és veritat que molt content.
El tècnic Luis Blanco el mostrava molt feliç pels futbolistes, també per la directiva i l'afició. 3.500 persones ompliren a nit la graderia de l'Estadi Balear.
Pero estoy contento sobre todo por toda la gente, o sea, no por toda la gente, por el vestuario, que estaba súper feliz, vivir una noche como la de hoy. Ojalá puedan vivir muchas noches de estas, ojalá, pero es difícil vivir esta situación, y estamos muy contentos por el vestuario, por el cuerpo técnico, por la directiva, por la gente que sigue también el Atlético Baleares, que nos ha hecho una mano, por la afición, por todo el ballarico, estamos contentos.
Com dèiem, amb aquesta classificació, l'Atlètic Balears s'assegura jugar contra Barça, Madrid, Atlètic de Madrid o Atlètic Club de Bilbao. El tècnic Luis Blanco no té cap preferència.
Está claro que los cuatro equipos que nos pueden tocar son, creo que son los de Supercopa, ¿no? Y es que estamos hablando de Atlético, un equipo histórico, a mí personalmente un equipo que me encanta, su cultura, estamos hablando del Atlético de Madrid, estamos hablando del Madrid, estamos hablando del Fútbol Club Barcelona, es que cualquier equipo va a ser la hòstia.
Idò, dimarts que ve sabran qui serà el rival de l'Atlètic Balears. Dia 9, a la 1, es farà el sorteig dels 16 anys de final de la competició a les Rozas, i també coneixerem el rival del Reial Mallorca. I més a futbol, el Mallorca visita avui vespre l'Oviedo, coe de primera divisió, un partit corresponent a la jornada 15. El conjunt vermell té 13 punts i ocupa la 16a posició. L'equip asturià, darrer a la classificació, té 9 punts, una situació que fa que el partit sigui molt important pel Mallorca, que es pot distanciar de la zona baixa, de la zona de descens. Iago Barrasate destaca la importància d'aquest partit.
Tenemos claro que es un partido muy importante, que ellos, desde el último partido contra el Atlético de Madrid, ya lo están jugando este partido. No hay otra cosa que mirar un poco las declaraciones o oler un poco el pensamiento de ellos, y nosotros, pues bueno, es verdad que hasta ayer no hemos tenido eso en la cabeza, pero tampoco es excusa, ¿no? Creo que sabemos del momento en el que estamos.
El tècnic mallorquinista també va analitzar el rival d'avui vespre, l'Oviedo.
Los últimos partidos del Oviedo en casa han sido buenos. Conozco bien al entrenador, más o menos ya sé con qué idea puede salir, pero tiene muchas variantes también. Bueno, entonces tenemos que estar muy pendientes de ellos y a su vez también mostrar esa personalidad para que se vean nuestras fortalezas.
I d'altra banda, el tècnic del conjunt asturià, Luis Carrión, ha lloat al Mallorca.
Para mí mañana puede ser un punto de inflexión. Si ganamos nos vamos a acercar al rival de mañana, por ejemplo, ¿no? Que es un buen rival. Es un equipo que sabe lo que hace, que trabaja bien, conozco al míster, es un míster muy preparado. El otro día sufrieron el varapalo ese del empate en el 92, creo que fue. Y nosotros lo que queremos es tratar de ser mejores que ellos. Creo que podemos, con todo el respeto que me merece su entrenador y ese equipo.
Aquesta partida importantíssima entre l'Oviedo i el Mallorca jugarà a les 9 del vespre i el podrà seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7 en tota la prèvia. I en futbol sala, l'Illes Balears a Palma juga avui el bitllet pels quarts de final de la Champions. L'equip mallorquí afronta el partit de tornada del vuitens de final, rebent el Heat Keep d'Ucraïna, i necessita guanyar per seguir viu a la competició, tenint en compte que el partit d'anada, jugat la setmana passada a Hongria, va acabar amb empat a 2. Sentim el tècnic del conjunt mallorquí, és Antonio Vadillo.
És un equip que és un bloque molt compacto, donde no fallen. No tienen errores, son muy correctos, se mantienen muy firmes siempre en el partido. Es un partido que habrá momentos que se nos ponga muy cuesta arriba y necesitamos nuestra afición, ¿no?, en estos momentos.
L'equip mallorquí afronta aquesta partit amb quatre baixes importants, Fabinho i Machado per sanció, i els lesionats Lin i Piqueras. Vadillo convocarà jugadors del filial.
Vamos a completar convocatoria con jugadores del filial, donde evidentemente el salto es abismal, donde probablemente no, muy seguramente no están ni preparados ni capacitados, pero que según cómo se pueda desarrollar el partido tendrán que participar y nos tendrán que ayudar, ¿no?, en la medida posible.
I del partit decisiu avui al Palau de Sant Moix, que començarà a les 7:30 del vespre, i com sempre podreu seguir en directe per IB3 Ràdio, així com també per IB3 Televisió.
Gràcies, Miqui. 7:41.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
7:43 minuts. Extremadura ha començat aquesta mitjanit la campanya electoral per a les eleccions autonòmiques de dia 21 de desembre. Uns comicis que, recordem, s'han anticipat després que la Junta extremenya governada fins ara per la popular Maria Guardiola no aconseguís els suports necessaris per aprovar els pressupostos del 2026.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat PSOE i Vox de bloquejar Extremadura. Mentrestant, la candidata popular a la presidència, Maria Guardiola, ha demanat allunyar-se de les polèmiques estatals.
Ha querido gente frenar a Extremadura y ha querido, en consecuencia, castigar a este pueblo bloqueando desde el Parlamento el presupuesto de Extremadura.
Y tenemos que hacer todo lo posible para alejarnos de tanto ruido y poner el foco en lo verdaderamente importante, que es nuestra tierra.
El candidat socialista Miguel Ángel Gallardo, que està pendent de judici acusat per un presumpte delicte de prevaricació i tràfic d'influències per haver contractat a David Sánchez, germà del president espanyol, a la Diputació, ha reconegut que du la motxilla plena de pedres perquè, ha dit, així ho ha volgut l'extrema dreta. A més, ha demanat als extremenys que es mobilitzin.
Yo me comprometo a dejarme el esfuerzo de cuerpo y alma, a dejarme el alma durante 4 años para cambiar esta tierra.
El cap de l'executiu central, Pedro Sánchez, està convençut que guanyaran.
¿Y ya empiezan con las encuestas? Pues que se queden con las encuestas, que nosotros el 21 de diciembre les vamos a ganar las elecciones y vamos a tener un gobierno socialista al frente de la Junta de Extremadura.
En la mateixa línia s'han pronunciat la candidata d'Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, i el de Vox, Óscar Fernández Calle.
La señora Guardiola, que nos manda elecciones anticipadas, pensando que va a ir a una mayoría absoluta, pues yo le digo que el día 21 de diciembre lo que va a tener que hacer es dimitir.
Miles de extremeños que nos van a apoyar para acabar con el bipartidismo corrupto y para acabar con esa estafa del PP y del PSOE que ha mantenido Extremadura en los últimos lugares de las regiones españolas durante 42 años.
La campanya extremenya dona el tret de partida a un cicle electoral que ha de culminar amb les eleccions estatals del 2027. I Espanya no participarà en el Festival d'Eurovisió de l'any que ve, ho ha anunciat Ràdio Televisió Espanyola després que l'organització hagi decidit que Israel continuarà participant en aquest certamen.
La cadena pública tampoc entrarà a emetrà la final del concurs que se celebrarà a Viena dia 16 de maig. També han renunciat a participar en el concurs Irlanda, els Països Baixos i Eslovènia. D'altres anunciaran la seva decisió els pròxims dies.
I precisament relacionat amb la guerra a la Franja de Gaza, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebrà el Premi Internacional Mario Benedetti a la lluita pels drets humans i la solidaritat 2025 per la tasca en favor dels palestins.
També serà guardonada amb aquesta distinció la relatora especial de les Nacions Unides per territoris palestins ocupats, Francesca Albanese.
I l'exministre José Luis Ábalos ha presentat un recurs contra la presó provisional una setmana després que el Tribunal Suprem ha decretat aquesta mesura cautelar.
Argumenta que no existeix risc de fugida, ja que va ingressar al centre penitenciari sense resistència i com un xot a un escorxador.
I continua el procés per nomenar la magistrada Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat.
Aquest dijous ha comparegut davant la Comissió de Justícia del Congrés, que és la darrera passa abans que el govern central la nomeni, i ha parlat del procés judicial del seu predecessor, Álvaro García Ortiz.
És una profunda herida que atraviesa la Fiscalía Española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección.
També ha dedicat part del seu discurs a la violència de gènere, sobre la qual ha dit que no farà ni un pas enrere. Tots els partits, a excepció de Vox, han elogiat l'experiència de Peramato en aquest àmbit.
I cada vegada són més les veus dins el Partit Socialista que reclamen que la formació dugui el cas de Francisco Salazar davant la Fiscalia. Dues treballadores, recorda'm, denuncien assetjament sexual per part de l'exalt càrrec del partit i de la Moncloa.
El PSOE reconeix que podria haver gestionat millor i de manera més diligent les denúncies. La vicepresidenta primera y ministra de Hisenda es María Jesús Montero.
Así que espero que no solamente se termine el proceso interno que ya se inició para esclarecer las circunstancias de esa denuncia, sino que también la Fiscalía pueda obtener toda la información que permita llegar hasta el final.
I el Ministeri de Sanitat ha obert una investigació sobre les presumptes irregularitats en la gestió de l'Hospital Públic de Roc Torrejón i demana a la Comunitat de Madrid que faci el mateix amb aquest i amb la resta de centres hospitalaris públics de gestió privada. Ha estat arran dels àudios en què el director executiu de l'empresa concessionària Rivera Salut demanava rebutjar pacients i pràctiques no rendibles per a la companyia.
Les presumptes anomalies han arribat ja als tribunals. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat una auditoria i ha celebrat la dimissió del CEO de l'empresa Pablo Gallart, això quan el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha criticat el model de gestió dels populars.
Ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país. Y por tanto, lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría a ese hospital con absoluto rigor.
¿Qué queremos, más derechos o más derechas? ¿Queremos más progreso o queremos retroceso? Porque, oye, aquí hemos visto durante estos últimos 15 años casi de todo.
I l'excap de la diplomàcia europea, Federica Moretini, ha dimitit de la institució educativa que dirigia després de la seva imputació pels presumptes delictes de frau i de corrupció en la contractació pública.
Mogherini va ser l'alta representant de la Unió Europea fins l'any 2019 i fins ara ha estat rectora del Col·legi d'Europa i directora de l'Escola Diplomàtica de la Unió. A través d'un comunicat ha assegurat que confia en la justícia. El cas pel qual està investigada és la possible licitació irregular de la formació diplomàtica a la escola que ella dirigia.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Aquí a les Illes, el Consell de Mallorca demana una reunió urgent amb el govern central per reclamar un nou conveni de carreteres com el que ja s'ha firmat amb les Canàries.
El conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha lamentat que el president del Consell, Llorenç Galmés, va enviar una carta a la Secretaria d'Estat el 10 de novembre i que a hores d'ara encara no han rebut cap resposta per part del Ministeri. Això després d'una conversa que va mantenir amb el secretari d'Estat Transports durant la inauguració del Passeig Marítim de Palma el mes d'octubre.
L'objectiu d'aquesta carta enviada pel president és, com deia, fixar una reunió urgent per tractar aquesta qüestió i que els ciutadans de Mallorca puguin comptar amb unes infraestructures segures i modernes com les que gaudiran els ciutadans de Canàries, amb la injecció econòmica del govern d'Espanya.
El conveni amb les Canàries es va signar a principis de setembre i suposarà una aportació estatal d'entre 200 i 250 milions d'euros anuals fins a l'any 2030.
I el Consell de Navegació del Port d'Eivissa ha aprovat el pla especial per invertir 140 milions d'euros en aquesta infraestructura, entre d'altres projectes. Es contempla el trasllat de l'estació de Formentera, així com fer un bon sistema de drenatge de ses feixes que permeti la construcció de l'aparcament subterrani.
Ahir vespre es va celebrar la reunió per planificar el futur del Port d'Eivissa i ara l'Ajuntament hi ha de donar llum verda a finals de desembre. L'aprovació definitiva serà el 2026. Són Javier Sanz, president d'Autoritat Portuària, i el director de l'organisme, Toni Ginart.
Con el acuerdo del plan especial, pues un desarrollo del puerto de Ibiza en inversión, que al final lo que pasa, siempre tenemos que hablar de dinero, ¿no? Pues yo creo que los próximos 4 o 5 años tal vez vamos a invertir unos 140 millones de euros en Ibiza.
Con 140 millones de euros que están, la mayoría están en el traslado de la terminal de ferries a la zona de la actual dársena de pesca, que ahí hay mucha inversión condicionada a que se pueda mover la cofradía de pescadores al muelle comercial y se pueda construir la nueva terminal de ferries aquí en la zona.
I a Menorca, el GOP cerca 15 finques agrícoles, ramaderes i hortícoles per participar en una investigació de 2 anys per millorar la qualitat del sòl.
Les finques hauran de destinar a aquest estudi 2.000 metres quadrats de terreny on es treballaran diverses àrees com el pastures dirigit, l'encoixinat amb llana o l'ús de biofertilitzants. Cada lloc rebrà 5.000 euros cada any. Una trentena de professionals del sector agrari han assistit a la xerrada, tot mostrant interès en participar en aquest projecte. Escoltam Julià Massaró, tècnica de custòdia agrària del GOM Menorca, i Carla Salort, gerent del celler Vinitort i que s'ha interessat per l'estudi.
Això és un bon senyal d'èxit, en el sentit que, evidentment, pues es necessita aquest tipus de suport perquè innovar
a la pròpia finca, quan la teva finca és el teu mitjan de feina i la teva forma de guanyar-te la vida, pues innovar pot ser una cosa que te fa molta gana, però també molta por.
I nosaltres sí que ja fem cobertes vegetals, sí que ja hem fet proves amb llana, sí que anem fent pràctiques sostenibles, anem fent tot el que ens sembla que podem fer, que ens podem adaptar, però ells tenen moltes més idees.
I a l'AIO ha començat la commemoració del 47 aniversari de la Constitució amb una conferència de Joan Huguet, expresident del Consell i exdiputat al Parlament. Huguet ha abordat el context polític i social que va seguir la mort de Franco, els processos de negociació de forces polítiques que van permetre unes eleccions democràtiques i l'aprovació de la Constitució del 1978. També ha destacat la figura de Torquato Fernández Miranda com a arquitecte silenciós del procés.
Una de les persones més importants que hi va haver.
Són ara les 7:53 minuts. Anem a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Faça Ossifari, Oliva Trencada, Repetirani seran una de les parelles de ball impensables de la nit perquè el Nadal eclèctic tot és possible. Aquest concert, que és també una festa, ja està a punt per una nova edició. Dia 18 de desembre, els Gremis ja són 4 anys d'espectacle. Sandra Martínez.
Novetats que són bàsicament una proposta, fer participar més al públic. Una participació, però, que no serà gratuïta, es passarà una bona estona, però també hi haurà premis. Ho avançava el director de Tot Plegat, Antoni Jaume.
Per incrementar més un pot ser festa, no? Que sigui festa de veure artistes fent combinacions molt estranyes i molt divertides, que la gent canti cançons de grups que no se pensava que escoltaria de boca d'altres, i que, a més, vengui, se'l passi bé pujant a l'escenari i tal vegada, si fent alguna prova, s'endugui qualque regal ben interessant. Baby, hasta la vista.
Baby, hasta la vista. Parlava Jaume de combinacions estranyes, dues puntuals que són la gràcia d'aquesta nit, però aquí trobarem damunt de l'escenari i no sabem encara en quin ordre. Idò, des dels Ossifari, Oliva Trencada, que escoltàvem abans, a Mulet, que sona ara, passant pel Joan Miquel Oliver, Juanjo Montserrat, Nineta, Maria Gen, Júlia Colom o els OR, entre molts altres. Una vintena d'artistes reunits en una setmana abans de Nadal en un repte que no és fàcil.
Programar més de 20 artistes un mateix dia és complicat. És complicat perquè tothom té agendes molt apretades i, clar, un dia com aquest, molt a prop de Nadal, sempre és complicat trobar que tant d'artistes tinguin bé venir a donar-se el que és el Nadal eclèctic, que bé, que és una festa, que no és un concert perfecte i que pot passar, i que pot passar de tot.
I no me digues que no.
I si no hi podeu ser, no passeu pena. Nadal Eclèctic es retransmetrà en directe a través del YouTube gràcies a IB3, que oferirà tota la vetllada en streaming. Una difusió que és un dels punts més cercats per la direcció de l'esdeveniment.
Escriure un guió que ha de fer que la gala sigui ben interessant i que en el final tothom se passi bé, que és l'objectiu, que tant se passin bé els artistes que venen com també el públic compla el gremi, aquest i ja farà 4 anys.
Marc Coll i Josep Salmerdon seran els presentadors d'aquesta gala enguany, que està previst que comenci a les 8:30. El punxadisc Sideways posarà el punt i final a la gala amb una sessió especial.
Persones, ja friso de riure-hi, por xerrament amb la mallorquí, volant ja damunt...
I s'han lliurat els premis del 7è certamen de fotografia de la Serra de Tramuntana. La bellesa d'aquest indret patrimoni de la humanitat ha estat la protagonista absoluta d'aquest certamen. Antoni Fuster, conseller de Presidència del Consell de Mallorca.
I el que se fa amb aquest certamen és cercar diferents aspectes de la serra, molt diferents tots, però que tenen una cosa en comú, i és que donen sentit a lo que la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat.
El lliurament dels premis ha tingut lloc al Centre Cultural La Misericòrdia. Han estat 9 els fotògrafs guanyadors, entre ells Martí Morell.
Passeig per allà, per la zona de Sonamé. Com que el camí de pedra dins la ruta en sec i diguéssim, les curves que feia el camí, pues, va trobar una foto, diguéssim, amb molta sensibilitat cap a la Serra Tramuntana.
Arribant cap a Sant Joan, bones tardes, fa com anam, anam cap a llevant, en van, sempre protegit, guaré pel centre muntana. Escut natural i mut, ets el pulmó que dóna salut i dones poc qualsevol d'entre més collonuts, fins i tot entregut va quedar ben fotut.
I ja es publica la gira Rosalía, Lux Tour 2026.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón.
Tendrà 42 concerts de 7 països i una posada en escena que no deixarà indiferent a ningú.
Així és, i s'han avançat ja les dates de Madrid i Barcelona. Preneu nota, perquè serà el Movistar Arena de Madrid del 30 de març al 1 d'abril i els dies 3 i 4 del mateix mes, és a dir, d'abril. A Barcelona, en aquest cas, actuarà al Palau Sant Jordi i les dates que ha anunciat són del 13 al 15 d'abril i del 17 al 18. La prevenda, atenció, es posa en marxa d'aquí uns dies, dimarts que ve.
Claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la...
Amb la música de Rosalía arribarem a les 8 del matí.